Bona tarda, són les dues. Aquest matí el cantant Drake ha revolucionat les xarxes socials penjant una foto amb una samarreta del Barça. Fins aquí podria semblar un fet relativament normal, però avui hi havia una diferència. A la foto, la samarreta del Barça, en lloc de portar el logotip de Spotify, a la part de davant hi apareix un dibuix d'un mussol, que és precisament el logo del famós cantant canadenc. Aquesta és la manera en què Spotify ha activat una de les clàusules que el club blaugrana va firmar amb la marca fa uns mesos, un acord que permet canviar precisament, no, el logotip de la part principal de la samarreta quan sigui convenient. I això és el que passarà aquest diumenge amb el Madrid-Barça, que se celebrarà al Bernabéu, on per primer cop aquesta temporada no es veuran les lletres de Spotify a la samarreta del Barça. De fins a quin punt Spotify guanya amb aquest canvi i de com pot impactar el fet que un famós porti una marca o que un estadi porti el nom d'una empresa, en parlarem en uns minuts amb el Pere Navalles, que és director del màster en Neuromàrqueting i doctor en Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Estel migdia, amb Diana Silva.
Abans, però, com sempre, comencem pels titulars. Aquest mes de setembre els preus han pujat un 8,5% respecte al setembre de l'any passat. Això sí, són 8 dècimes menys que el que van pujar el mes d'agost. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. A més, el primer cop en 3 mesos que la inflació no baixava del 10%. Pel que fa a l'Estat, els preus han caigut 7 dècimes respecte al mes anterior.
I el govern de Barcelona ha presentat el projecte de pressupostos pel 2023. Són els pressupostos que preveuen una despesa més elevada dels últims anys, amb 3.600 milions d'euros.
Els d'Ada Colau ja demanen el suport d'Esquerra per poder-los aprovar, però de moment els republicans encara no es comprometen a donar-hi suport.
I a nivell català, el PSC acusa Esquerra de no saber governar i creu que els republicans tenen por a negociar els pressupostos amb els socialistes perquè es notaria, diuen, que no tenen un projecte per Catalunya.
En ple debat sobre els suports per aprovar els comptes, els socialistes han acusat els republicans de falta d'interès per teixir aliances. Ho ha dit aquest divendres el diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza, en una entrevista al programa El Matí de Ràdio Estel.
I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
Diumenge, com dèiem, juga el primer clàssic de la temporada entre Barça i Madrid, que arriba amb baixes importants pels dos equips.
Aquest matí el porter del Real Madrid, Thibaut Courtois, no s'ha entrenat amb l'equip i serà baixa gairebé segur, tot i que el club encara no el vol descartar. El Barça té la línia defensiva tocada, però sí que arriba a temps per jugar al central Jules Koundé.
I en plana cultural, avui descobrirem dos projectes culturals que ajuden a passar millor, dintre del possible, els tractaments i estades hospitalàries, o el Magiró.
Sí, d'una banda tenim l'Hospital de Badalona i el Centre El Carme, que es converteixen per segona vegada en la seu del festival Filmets. En total s'han organitzat 5 sessions de cinema pensades tant per professionals com pacients i familiars. D'altra banda, a l'Hospital de Tortosa s'han programat concerts en directe per amenitzar els tractaments de diàlisi. És la primera vegada que es fa.
Abans de repassar el més destacat, com sempre, fem una olla de com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Ambient molt contrastat el d'avui, el que tenim ara mateix, amb temperatures que ja estan situades entre els 25 i els 28 graus i que a primeres hores de la tarda poden arribar fins als 30 graus ben bé, i les que teníem a primeres hores del matí, que ens obligaven a portar una mica de roba d'abric. Per tant, molta amplitud tèrmica, és a dir, la diferència entre la temperatura mínima i la màxima. I més calor que farà de cara al cap de setmana, amb màximes de 26 a 32 o gairebé 33 graus. Aquesta tarda, amb sol, amb la presència d'alguns núvols alts poc importants, sobretot cap a les comarques del terç nord del país, però sense cap conseqüència. I el cap de setmana també sol, boires al matí, alguns núvols alts poc importants i temperatures de ple estiu al centre del dia, però de tardor a primeres hores del matí.
I a aquesta hora l'autovia A2 està tallada a Martorell en sentit Barcelona per un camió de grans dimensions que ha bolcat. Des del Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs així és, tenim tallada aquesta autovia A2 a la zona de Martorell i en sentit Barcelona. Hi ha cues importants de més de 6 quilòmetres. La cua ja arriba gairebé fins a Esparreguera, per tant són més de 7 quilòmetres de cua en aquesta autovia A2. Es fan desviaments cap a l'autopista AP7, aquests carrils o aquesta via que enllaça l'autovia A2 precisament amb l'AP7 també van molt carregades. I a més la cua, que ja ha arribat fins a Brera, també afecta a la C55, on parlem de retenció de més de 4-5 quilòmetres entre Olesa de Montserrat i Brera, precisament per enllaçar amb aquesta autovia A2, que, com dèiem, està tallada a la zona de Martorell i en sentit Barcelona. Però és que en direcció contrària, en sentit Lleida, a causa de la gent que s'atura a veure el punt de l'accident, les aturades són encara més llargues. De fet, parlem de retencions de més de 7-8 quilòmetres entre Castellbisbal i Martorell, això en sentit Lleida. Recordem que en aquest punt no hi ha cap carril tallat. Per tant, continuen els problemes en tota aquesta zona de Martorell, problemes que afecten tant a l'autovia A2 com a la C-55. Aquesta és, sens dubte, la incidència més important ara mateix en aquesta xarxa viària catalana.
Gràcies, Roger. Aquest mes de setembre els preus han pujat un 8,5% respecte al setembre de l'any passat. Això sí, són 8 dècimes menys que el que van pujar el mes d'agost i és el primer cop en 3 mesos que la inflació no baixava del 10%.
Pel que fa a l'estat, els preus han caigut 7 dècimes respecte al mes anterior. Així doncs, la inflació se situa al 8,9% en termes interanuals. Això és una dècima menys que el previst en l'IPC avançat. Segons l'INE, aquesta moderació es deu sobretot a les mesures impulsades per les administracions per mirar de rebaixar l'augment de preus, principalment pel que fa al transport i l'electricitat. Comissions Obreres ha valorat positivament les dades de l'IPC a Catalunya, però lamenta que els preus dels aliments hagin augmentat, tant que sigui insuportable per moltes famílies. Són declaracions del secretari d'Economia i Treball, Ricard Ballera.
Els aliments a Catalunya porten un increment interanual del 13% i que el grup habitatge està gairebé en el 14%. Per tant, és una situació que es fa insuportable per moltíssimes famílies i que requereix d'una ampliació important de l'escut social, i això vol dir pressupostos, i necessita d'uns increments salarials.
Comissions Obreres ha criticat la falta de voluntat per part de la patronal de garantir que es pugui mantenir el consum i donar estabilitat a l'economia.
D'altra banda, la patronal de les petites i mitjanes empreses, PIMEC, ha alertat que la situació pel que fa al comerç es pot agreujar si la inflació no millora després de les festes de Nadal.
Segons una enquesta elaborada amb més de 300 representants del sector, un 27% ja té problemes de liquiditat, mentre que gairebé un 5% es planteja tancar el seu negoci. Ho ha dit el president de PIMEC Comerç, Àlex Conyi.
El cost de l'energia ens està destrossant veritablement els marges i ens està destrossant, doncs, els nostres beneficis. Estem en un moment delicat.
El president de PIMEC Comerç també ha apuntat que, en general, tot el comerç és molt sensible i que capta amb antelació qualsevol canvi econòmic o social que passi.
I per fer front a la inflació, l'Ajuntament de Barcelona vol destinar 22 milions d'euros per ajudar les petites i mitjanes empreses a pagar les factures de la llum i del gas i també mantenir la subvenció del transport públic metropolità durant tot el 2023. Aquestes són algunes de les mesures que inclou el projecte de pressupostos que ha presentat aquest matí el govern d'Ada Colau. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. El projecte de pressupostos preveu una despesa de fins a 3.600 milions d'euros, un 5,6% més que el que hi ha en vigor. És la despesa més elevada dels últims anys amb l'objectiu de fer front a la inflació i a la crisi econòmica derivada de la guerra d'Ucraïna. El primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, demana a Esquerra que hi doni suport.
De la mateixa manera que els grups de l'oposició en el Parlament de Catalunya han fet aquest gest de mà estesa i d'afavorir la governabilitat i l'estabilitat, així esperem que també els grups de l'oposició a l'Ajuntament tinguin la mateixa actitud de mà estesa, de diàleg i de negociació per fer possible l'acord.
Esquerra ja hi ha reaccionat, per ara no garanteix el seu suport. La portaveu del grup municipal, Elisenda Alemany, critica que la majoria de les despeses ja estiguin adjudicades i que hi hagi poc marge per la negociació. A més, acusa els comuns i el PSC de no haver-se posat d'acord més aviat i que ara hi hagi poc temps per valorar-ne les partides.
No es pot donar per descomptat cap vot d'Esquerra Republicana ara mateix, tal com han anat les coses, amb una presentació in extremis, no?, en temps de descompte per part del govern municipal.
Un dels motius del desacord entre els comuns i el PSC era si s'havia de mantenir la bonificació del 75% a les terrasses dels bars a Barcelona el 2023. Finalment, sí que es mantindrà tal com volien els socialistes.
I Barcelona no és l'única administració que necessita més que mai aprovar uns nous pressupostos per tirar endavant mesures per fer front a la crisi econòmica. També el govern català i el govern espanyol són conscients que necessiten aprovar-los. Per això els equilibris i les estratègies partidistes entre Esquerra i el PSC s'interrelacionen entre els diferents governs.
Esquerra i socialistes es necessiten per aprovar els pressupostos a Barcelona, a Catalunya i a l'Estat. Ara bé, Pere Aragonès no vol malgastar la carta de pressupostos a Catalunya a canvi de pressupostos a Madrid per poder mantenir la força negociadora a la taula de diàleg. De moment, encara no posa cap línia vermella al PSC, tot i que ja diu que l'escut social de 300 milions que va anunciar des del Parlament no perilla, encara que hi hagi una pròrroga dels pressupostos.
Els darrers anys hi ha hagut molts anys de pròrroga pressupostària. No és la situació ideal, però és una situació que, si es dona, hi ha mecanismes per poder-ho fer. No és perfecte. No és igual un nou pressupost. És a dir, si digués, ho podem fer tot, i tot igual de bé, igual de ràpid, igual d'eficaç, no estaria dient la veritat. Però que algunes de les qüestions, mesures, es poden portar a terme igualment, és cert, es poden portar a terme igualment.
Sense uns nous pressupostos, Aragonès tindrà dificultats per tirar endavant les mesures anticrisi, però vol evitar que el PSC ho faci servir com a moneda de canvi per tenir el seu suport als pressupostos generals de l'Estat i que després ja no hi hagi avenços ni a la desjudicialització del conflicte ni a la fi de la repressió. Des del PSC critiquen aquesta actitud d'Esquerra i creuen que no estan a l'alçada d'ocupar la presidència de la Generalitat. Ho diu el coordinador del grup socialista al Congrés, José Zaragoza.
Tenen un problema la gent d'Esquerra Republicana, que això de governar els hi ve gran, que no en saben, no tenen massa interès en governar el país, el que sí tenen és molt interès en ocupar les cadires del poder. I jo crec que per això es troben en aquesta situació. Tenen por a sentar-se a negociar uns pressupostos amb el PSC perquè tenen por de que es vegi clarament que no tenen un projecte pel país.
Zaragoza també creu que Catalunya no ha avançat en els últims 10 anys per culpa de la batalla partidista entre Oriol Junqueras i Carles Puigdemont.
Portem 10 anys aplaçant els reptes perquè estan en la seva batalla partidista. Aquesta batalla entre Puigdemont i Junqueras, que està paralitzant el país, que l'està enfonsant, i seria ja un bon moment de tenir un govern que se n'oblidés d'aquesta guerra personal entre el senyor Puigdemont i el senyor Junqueras, que és el que ha presidit aquests anys de conflicte a Catalunya, i comencés a pensar en els problemes dels catalans.
La baralla entre Junts i Esquerra s'ha accentuat arran del trencament de la coalició. Tot i això, Aragonès encara té l'esperança que Junts li acabi aprovant els pressupostos i no hagi de necessitar els vots del PSC.
Gràcies, Judit. I el Departament d'Interior i els Mossos d'Esquadra seleccionen 6 intendents per passar a ser comissaris. En la tria hi ha 4 dones i 2 homes, Anna.
Són Rosa Bosch, actual membre de la cúpula, Sílvia Catà, sotscap de la regió de Barcelona, Montserrat Estruc, sotscap de la regió metropolitana nord, i Mònica Lluís, cap de la Comissaria General Tècnica de Planificació de Seguretat. Els dos intendents que ascendiran són Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, i Miquel Àngel García, sotscap de la Comissaria Superior de Coordinació Central. Tots ells hauran de fer un curs d'adequació que començarà dilluns i s'allargarà fins al 2 de desembre, i un cop l'acabin ja seran formalment comissaris i comissàries. Segons fonts de la Conselleria d'Interior, aquesta selecció demostra la voluntat de rejuvenir i feminitzar el cos dels Mossos.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
Les llistes d'espera a la sanitat pública catalana tornen a empitjorar, sobretot per operacions urgents.
Segons explica El Periódico, la demora per a algunes intervencions d'urgència és un 38% més elevada que l'any passat i un 9% més respecte al 2019, abans de la pandèmia. També augmenta el temps d'atenció per les cirurgies generals i el de proves diagnòstiques. Per exemple, l'agost passat, el temps mitjà d'espera per les operacions de càncer era de 21 dies, quan el 2021 eren de 16. També ha pujat l'espera per a cirurgies generals com les cardíaques o del tub digestiu. Pel que fa a les proves diagnòstiques, com ara ecografies, mamografies o colonoscòpies, aquestes s'han mantingut. L'any passat el temps d'espera era de 107 dies i aquest any de 106. Però l'any 2019, és a dir, abans de la pandèmia, el temps d'espera era de 80 dies.
L'Hospital del Mar és el primer a Catalunya en incorporar el mapatge òptic del genoma per diagnosticar i estudiar tumors i càncers com ara leucèmies.
Aquesta tècnica facilita l'anàlisi de fragments molt grans d'ADN i detectar-hi un nombre d'alteracions molt superior que amb la de resta de mètodes. Això permet obtenir un mapa de les molècules que el formen i comparar-lo amb un segon mapa de referència per detectar alteracions.
I encara en l'àmbit sanitari, des que el Sindicat d'Infermeria SATSE va iniciar una campanya per aconseguir implantar a tots els centres la figura de la infermera escolar, prop de 500 famílies s'han adreçat al sindicat per sumar-s'hi.
La majoria s'han posat en contacte amb l'entitat per traslladar-li la seva preocupació, perquè a les escoles o instituts dels seus fills no hi ha un professional sanitari durant tot el curs. El sindicat ha animat els pares i mares a enviar una carta demanant la implantació d'aquest professional als centres, a les conselleries d'Educació i de Salut.
I I a Madrid, el Consell General del Poder Judicial ha nomenat finalment aquest dijous el magistrat progressista Rafael Mozo com a substitut provisional de Carlos Lesmes al capdavant de l'òrgan de govern dels jutges.
Mozo presidirà la institució fins que el govern espanyol i el Partit Popular arribin a un acord per renovar-la. El vicepresident del Tribunal Suprem, Francisco Marín Castán, també interí, s'apuntava com a persona per ocupar els dos càrrecs perquè així ho volia Lesmes mentre duria el bloqueig polític de la renovació, però part dels vocals no donaven suport a aquesta opció. Mozo, en canvi, ha comptat amb 16 vots a favor, un en contra i una absència.
I María Teresa Fernández de la Vega, exvicepresidenta del govern espanyol de José Luis Rodríguez Zapatero, ha decidit renunciar al càrrec de presidenta del Consell d'Estat que ocupava des de l'any 2018.
Segons fonts de la Moncloa, Fernández de la Vega ha comunicat que plega els consellers de la institució i el seu cessament es produirà la setmana vinent. La dirigent socialista ha estat la primera dona a ocupar aquesta posició a l'òrgan consultiu. També n'era consellera permanent des del 2010.
I una notícia de les que ens agrada donar: 2023 tindrà 12 festius que cauran en dilluns o en divendres i, per tant, permetrà allargar el cap de setmana.
Pel que fa als festius que se celebren a totes les comunitats autònomes, hi ha Divendres Sant, que aquest any és el 7 d'abril, el Dia del Treballador, la Mare de Déu d'Agost, el Dia del Pilar, Tots Sants, el Dia de la Constitució, la Immaculada Concepció, Nadal i Reis. D'altra banda, les festes que se celebren a Catalunya i en algunes altres comunitats autònomes, el dilluns de Pasqua serà el 10 d'abril i després, com sempre, Sant Joan, que és el 24 de juny, i Sant Esteve, el 26 de desembre. Pel que fa als ponts, per Reis, 6, 7 i 8 de gener. Setmana Santa, 7, 8, 9 i 10 d'abril. El 29 i 30 d'abril i l'1 de maig, el Dia del Treballador, són altres festes que també cauen en pont, i aleshores ja no n'hi haurà més fins al desembre. El primer serà els dies 8, 9 i 10, i el segon, per Nadal, el 23, 24, 25 i 26.
En plana internacional, als Estats Units, almenys 5 persones han mort en un tiroteig a Carolina del Nord, segons ha informat l'alcaldessa de Raleigh. Un dels morts seria un agent de la policia que es trobava fora de servei.
Sí, el principal sospitós, que ja ha estat detingut per la policia, és un home vestit amb roba de camuflatge i que portava una escopeta de doble canó. La policia ha trigat aproximadament 3 hores des que va rebre l'alerta fins que ha aconseguit detenir el sospitós. Es desconeix encara si tenia un objectiu concret o si va disparar contra tot aquell que es va creuar en el seu camí.
I encara als Estats Units, Donald Trump haurà de donar explicacions davant de la Cambra de Representants sobre la sala al Capitoli del 6 de gener del 2021.
Així ho ha decidit el comitè que investiga els fets. L'expresident dels Estats Units haurà de declarar sobre la seva contribució en aquells fets violents que van intentar impedir que es ratifiqués la victòria de Joe Biden. Aquest moviment podria derivar en l'empresonament de Trump en cas que es negui a comparèixer. El grup investigador també ha revelat que Trump tenia un pla premeditat per proclamar-se guanyador dels comicis, malgrat la derrota, convencent els seus electors que havia guanyat les eleccions abans que es donessin a conèixer els resultats.
I el Regne Unit, la primera ministra del govern, Liz Truss, ha destituït el ministre d'Economia arran de la polèmica generada pel nou pla econòmic.
El pla fiscal anunciat a finals de setembre va desplomar la lliura esterlina davant el dòlar nord-americà i va disparar el cost del deute a llarg termini del Regne Unit. Això ha causat un terratrèmol al Partit Conservador i molts dels seus membres feia dies que demanaven el cessament del titular d'Economia. Finalment, Truss ha cedit i comunicarà la destitució aquesta mateixa tarda.
El president francès Emmanuel Macron parla per primera vegada de la possibilitat d'una guerra mundial. Ho ha fet a Twitter, on ha respost a les amenaces nuclears del Kremlin, ha dit textualment: no volem una guerra mundial.
El mandatari francès diu que no vol aquesta mena d'enfrontaments i assenyala que l'assistència militar a Ucraïna no pot servir per atacar Rússia. Ha detallat que ajuden a Ucraïna a resistir en el seu territori, però en cap cas per atacar a Rússia. El president Macron, tal com faran altres membres de l'OTAN, ha explicat en una entrevista televisada que l'estat francès continuarà enviant armament a Ucraïna, inclosos els obusos autopropulsats, que és radars i sistemes antiaeris, però tan sols per ajudar en la contraofensiva ucraïnesa.
Els membres del jurat dels Premis Planeta de Novel·la 2022 eliminen un títol finalista per ja estar publicat el dia abans de l'entrega. Es tracta de La niña del castillo de los almendros en flor, de Fernando Preto Rodríguez. Així, finalment, seran 9 les que optin el guardó. Ho han anunciat a la roda de premsa prèvia a l'entrega dels premis que es fa demà. Des de la Llotja de Mar, Sílvia Muñoz, bona tarda.
dels membres del jurat es van assabentar aquest dimarts que el títol incomplia amb la primera base del guardó, que fos original, no editada. Ho ha explicat el president del grup, José Creuertas.
Este año han quedado en 9 porque una ha quedado eliminada de las 10 finalistas por no cumplir las bases del premio. La primera base del premio es que tienen que ser obras originales inéditas, escritas en lengua española, y esta era una obra que había sido publicada por una plataforma y, por tanto, ha sido eliminada.
La proposta de Preto estava publicada per una plataforma, per la qual cosa ha quedat eliminada. Per tant, finalment, seran 9 els títols finalistes que optin el premi de les 846 novel·les presentades aquest any. Un rècord de manuscrit, han destacat des dels membres del jurat. El jurat ha notat un decreixement dels temes costumbristes i la guerra civil en els títols, i un augment de les novel·les històrica i negra. També destacar l'empoderament de la dona en la novel·la social. La dotació del premi es manté en 1 milió d'euros pel guanyador i 200.000 euros pel finalista, xifres que l'any passat es van augmentar coincidint amb la 70a edició. Demà a la nit se sabrà el guanyador.
Gràcies, Sílvia. I l'acusada d'induir el parricidi de Vilanova i la Geltrú el juny del 2019 ha negat aquest dijous que ella ordenés al fill de la víctima matar el seu pare a punyalades poc abans del crim.
La noia ha explicat que ella i el seu xicot d'aleshores, amic íntim de l'autor de l'assassinat, van crear un personatge fictici que es va acabar convertint en parella virtual de l'acusat. També li van fer creure que treballaven per un grup de Mossos d'Esquadra que lluitava contra la màfia, però ha assegurat que tot era invenció del seu xicot, que a més la maltractava i la tenia atemorida. Ha assegurat que el dia del crim només va parlar amb el parricida confés després del crim, tot i no poder justificar dues trucades prèvies.
Presó provisional per 3 detinguts acusats de formar part d'un grup criminal que cometia robatoris amb força en cases d'urbanitzacions del Moianès, el Vallès Occidental i l'Oriental.
Els Mossos d'Esquadra han desarticulat el grup en comprovar que utilitzaven el mateix modus operandi. Seleccionaven cases en urbanitzacions aïllades, però amb rutes de fugida ràpides. La investigació va començar el 16 d'agost amb un robatori en una casa a Moià. En escapar-se, els lladres, alguns veïns, van comentar als policies les característiques d'un cotxe sospitós que havien vist que marxava de la zona. A partir d'aquest robatori, els investigadors van començar a indagar sobre la banda.
El jutge envia a presó 4 homes com a presumptes autors de 2 robatoris amb força en xalets de Tarragona.
Un dels membres del grup tenia la funció de testaferro i era l'encarregat de llogar un vehicle a Barcelona amb el que cometien els robatoris fora del territori barceloní. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
El sector de les ITV a Catalunya ha convocat per dilluns una concentració a la zona franca de Barcelona per denunciar el bloqueig en la negociació del nou conveni.
La UGT ha assegurat en un comunicat que les posicions dels treballadors i l'empresa estan allunyades. Segons el sindicat, els treballadors consideren imprescindible que l'acord inclogui un increment del salari amb clàusula de revisió i una reducció de la jornada. Per la seva banda, l'empresa planteja un increment salarial sense clàusula de revisió.
El fons d'inversió que havia de promoure el fracassat projecte del Museu Hermitage de Barcelona s'ha fixat ara en l'Hospitalet de Llobregat per obrir un nou espai cultural destinat a la recerca, la creació i els nous formats artístics digitals, segons l'Ajuntament d'aquesta mateixa ciutat.
Segons els promotors, és un projecte totalment diferent al que s'havia previst per l'Hermitage. De tirar endavant The Factory Museum, el nom amb el que ja s'ha batejat s'ubicaria a l'antiga fàbrica Godoy Trias. Aquest mateix dijous, la Junta de Govern de l'Hospitalet de Llobregat ja ha donat llum verda a l'oportunitat d'ocupació de l'edifici per encabir-hi el projecte cultural. La inversió prevista seria d'uns 50 milions d'euros.
I a Andorra els homes cobraven 548 euros més que les dones del 2021.
El salari mitjà dels homes ha estat de 2.461 euros, mentre que per les dones era de 1.912. La variació anual és positiva per tots dos gèneres. La pujada ha estat de 54 euros pels treballadors i 8 euros per les treballadores. L'augment ha estat d'un 2,3% pels homes i un 0,4% per les dones.
El Fons Monetari Internacional veu Andorra com la segona economia que més creix a tota Europa.
Tan sols per darrere d'Irlanda, l'Organització Mundial augura que l'increment del Producte Interior Brut d'Andorra passi del 8,2% al 10,9% i situa el Principat a dalt del rànquing europeu. Pel que fa a la previsió del Producte Interior Brut real, el qual té en compte la incidència de la inflació, aquest passa del 4,5% al 6,6%, mentre que les economies dels països veïns se situen per sota d'aquesta xifra, com és el cas d'Espanya, amb un creixement del 4,3% i França amb un 2,5%.
gratis.
I atenció a aquesta notícia, més d'una vintena d'empreses catalanes d'aliments i begudes promocionen els seus productes a Corea del Sud. En els últims 10 anys, les exportacions al país asiàtic han crescut un 303% en valor i un 155% en volum.
Segons l'empresa pública catalana Prodeca, els productes carnis de porcí, l'oli d'oliva i el vi són els tres productes catalans estrella a Corea del Sud. De fet, el 2021, aquest país asiàtic va ser el 14è destí de les exportacions catalanes i el 7è, si només es tenen en compte els països de fora de la Unió Europea. Durant l'última setmana, les companyies han fet promoció dels dolços, la mel, els embotits, el vi i el cava, i l'objectiu és posicionar el producte gourmet català.
Estel migdia. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go, higher powers taking a hold on me. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go, higher powers taking a hold on me.
I us ho dèiem en portada aquest matí, el cantant Drake ha revolucionat les xarxes penjant una foto amb una samarreta del Barça, amb la diferència que en lloc de portar el logotip de Spotify, a la part de davant de la samarreta hi apareix un dibuix d'un mussol, que és el logo del famós cantant. D'aquesta manera, Spotify ha activat una de les clàusules que el club va firmar amb la marca fa uns mesos.
Des d'aquesta temporada, Spotify és el patrocinador principal del Barça i el seu logotip apareix a la samarreta del primer equip masculí i femení i també a la façana de l'estadi. També és el responsable que per primer cop a la història el Camp Nou tingui un nom comercial, és a dir, Spotify Camp Nou. Però quan la companyia va firmar el conveni de 70 milions d'euros anuals amb el Club Blaugrana, també hi va incloure una clàusula que permet canviar el logotip de la part principal de la samarreta. I això és el que passarà aquest diumenge amb el clàssic, el Madrid-Barça, que se celebrarà al Bernabéu, on no es veuran les lletres de Spotify, sinó que en el seu lloc s'hi veuran la silueta del mussol de Drake, una acció que el propi Barça ha confirmat que el que es preveu que és que es puguin donar en més ocasions al llarg de la temporada. Per cert, que l'anunci que ha fet el cantant a les xarxes socials amb la nova samarreta ja acumula gairebé 2 milions de m'agrada.
Pere Navalles, director del màster en neuromàrqueting i doctor en comunicació a la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona tarda.
Molt bona tarda.
És habitual fer aquest tipus de publicitats tan evidents?
Bé, la publicitat ha de tenir una certa, diguem-ne, capacitat d'atracció, per descomptat, no? Una altra cosa és que, està clar, aquí s'hi barregen molts conceptes per ser, diguem-ne, precisament el Futbol Club Barcelona, no? Si concepte, si barreja un sentiment que, naturalment, diguem-ne, doncs la gent s'estima el Barcelona perquè, en definitiva, és més que un club, ja ho diu el seu eslògan, que no sé si és un eslògan o és una afirmació, eh? És més que un club. I la mercantilització de les emocions és sempre un gran problema, no? I, esclar, això s'ha de tenir en compte. Hi ha un altre factor també tenir en compte, que és el simbolisme, no? El valor dels símbols que tots tenim, les banderes, i en aquest cas l'escut, la samarreta. Durant molts anys, el Futbol Club Barcelona, com a antecedent, doncs va preservar la imatge de la samarreta del Barcelona perquè considerava que portar publicitat era una mena d'ataca a la samarreta. I, esclar, com que venim d'aquells antecedents, actualment doncs ha sorprès molt més que hi hagi una mercantilització d'aquest concepte emocional, emotiu. Per altra banda, si em permet comentar, diguem-ne, naturalment la publicitat ha de basar-se en una qüestió d'eficàcia. I, és clar, formar part del paisatge doncs és mantenir sempre la mateixa comunicació, no? I, clar, anar-ho renovant el que fa és augmentar l'atenció. L'atenció és el pas primer per poder tenir memorització, eh?
Tu ara parlaves, no, d'augmentar aquesta atenció. Quin afegit suposa el factor sorpresa que hi ha hagut avui, no? Perquè ningú s'ho esperava, que a 2 dies del clàssic es canviés la part de davant de la samarreta del Barça.
Jo crec que ningú el que s'esperava és que fos algú de fora del Barça que ho digués. Perquè, una vegada més, diguem-ne, les eleccions del Futbol Club Barcelona són pràcticament les eleccions, diguem-ne, polítiques, pràcticament, en el fons, però llavors ja ens entrem, ja ens entrem. Perquè tots ens sentim molt nostre el Futbol Club Barcelona. Els catalans, no només els barcelonins, els catalans ens sentim molt nostre el Futbol Club Barcelona. Esclar, que vingui un de fora i que ens digui a partir de demà que envio la samarreta, doncs ens sembla, diguem-ne, que és el que és precisament sorprenent. I amb això sí que caldria mirar qui és l'única veu que parla. Si és el Futbol Club Barcelona o és algú que ha pagat, diguem-ne, per tenir una espai en el Futbol Club Barcelona. Perquè tots ens sentim una mica nostre, no? I és clar, aquest és una mica el problema.
I per altra banda, clar, fins ara hi havia el logo de Spotify. Què guanya Spotify avui canviant aquest logo, no? Que pel partit del Barça-Madrid, del Madrid-Barça, no surti Spotify i surti aquest logo d'un cantant?
Bueno, i guanya bastant, eh? Vull dir, en tot cas, en clau interna guanya la fidelització d'aquest cantant, d'entrada. En clau externa, doncs està guanyant doncs, totes aquestes referències que estem tenint nosaltres en aquests moments, i milers d'altres responsables i altres mitjans arreu del món que se n'estan fent ressò. A part de que avui en dia les xarxes socials doncs, també és una forma d'immediatesa per comunicar aquests temes. Per tant, sí, alguna cosa, diguem-ne, segur que hi guanya.
Evidentment el Barça guanya diners amb el patrocini de Spotify, però el fet de que aquest canvi es faci per jugar un partit al camp del Madrid, importa que aquest canvi es faci ara? És a dir, seria més normal fer-ho quan es fa al camp del Barça o és un punt afegit encara més?
Bé, home, és un clàssic, no? Retransmetrà arreu del món aquest partit, per tant, diguem-ne, té una quota de pantalla extraordinàriament important. Per altra banda, també he de dir que, tot i que, sí, no guanyem per sorpreses, no? Ja no parlo dels resultats esportius, eh? Sinó que no guanyem sorpreses perquè no fa massa dies va sortir una samarreta blanca, no? I això sí que és una cosa que li puc garantir, hi ha molts barcelonistes que li va semblar malament, no? Per tant, en fi, que sigui en el camp del Real Madrid és simplement una qüestió, entenc, doncs, de quota de pantalla i de que és un aconteixement com la Super Bowl, doncs que té, vaja, no sé si atrevem a milers, no sé si atrevem a dir milers de milions de persones que ho veuen, però centenars de milions de persones sí, que ho veuen, eh?
Doncs Pere Navalles, director del màster, del màster en neuromàrqueting i doctor també en comunicació a la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltes gràcies, gràcies. Per passar per restar el migdia.
Última cosa.
I tant.
Molt bé, només dir que des de la meva òptica personal, diguem-ne, tot aquest mercantilisme que hi ha al voltant del futbol està perjudicant també molt el futbol. Jo sóc publicitari, també, però ho veig clar, no? I que aquestes coses, diguem-ne, com més diners hi ha, més se'n gasten, I jo crec que no estaria de més que el Futbol Club Barcelona, que és més que un club, destinés una part, encara sigui una part petita, però una part a ajudar aquelles persones que estan necessitades en aquests moments, no? I em refereixo, doncs, a iniciatives com la parròquia de Santana, per exemple, no? En el centre de Barcelona, en el qual hi ha immigrants, que també podrien haver estat precisament atletes, no? I que estan allí doncs, buscant l'ajuda de tots nosaltres. Aquestes accions faran que el Barcelona es reafirmi com més que un club i guanyarà la nostra estima.
Doncs aquí queda el missatge. Pere Navalles, moltes gràcies i que vagi molt bé.
Bona tarda.
I obrim ara totalment la plana esportiva. Ho sabem, ho estan parlant ara. Aquest cap de setmana juga el primer clàssic de la temporada entre Barça i Real Madrid. Un partit, Xavi, que arriba amb baixes importants pels dos equips, no?
Sí, el porter del Real Madrid, Thibaut Courtois, no s'ha entrenat avui i serà baixa finalment aquest diumenge. El porter belga arrossega dolor al nervi ciàtic des de finals de setembre i no ha pogut completar avui l'entrenament amb els seus companys. Per tant, ha quedat descartat per al duel amb els blaugranes. Sí que té molts números de jugar. El central Rüdiger, tot i la topada que va tenir en el partit de Champions contra el Shakhtar, el jugador ha pogut entrenar aquest matí sense problemes, malgrat els 20 punts de sutura que va rebre a la cara. Pel que fa al Barça, es perdran aquest primer clàssic els defenses Ronald Araujo, Andreas Christensen i Héctor Bellerín, i també el davanter Memphis Depay. En canvi, sí que està previst que hi jugui, i de titular el central Jules Koundé, després que els preparadors físics hagin optat per forçar-lo, veient els errors defensius que es van cometre en el partit de Champions d'aquest dimecres. El duel entre Real Madrid i Barça es jugarà, recordem, diumenge, a 4:45 de la tarda, i es podrà seguir en directe per DAZN La Liga.
I més enllà del Barça i el Madrid, el Girona serà el primer dels equips catalans en jugar aquest cap de setmana. Ho farà demà a les 2 del migdia contra el Cádiz.
L'equip s'ha entrenat aquest matí sota les ordres de Michel Sánchez. La plantilla afronta el partit amb l'objectiu de sumar els 3 punts després de les 3 derrotes consecutives que arrosseguen a la Lliga. Aquest migdia ha parlat sobre el duel l'entrenador gironí.
El partit és molt, molt, molt difícil. Hem de fer un partidàs per a guanyar. Clar que en la nostra casa, en la nostra afició, volem ganar i necessitem guanyar.
El Girona continua amb la baixa de Kevei Borja García, però recupera per aquesta jornada David López i Samu Saiz. El de demà serà el primer duel entre Girona i Cádiz a la primera divisió. Els equips s'havien enfrontat abans en fins a 6 ocasions a segona, a més d'un partit a la Copa del Rei, amb igualtat màxima de resultats, 3 victòries per cada banda i un empat.
Pel que fa a l'Espanyol, els pericos jugaran diumenge a casa contra el Valladolid.
L'entrenador Diego Martínez no té assegurada la disponibilitat de Nico Melamed, que va haver de ser substituït en l'últim partit per culpa d'unes molèsties que per ara no han millorat i per això no s'ha estat entrenant aquesta setmana al mateix ritme que la resta de companys, tampoc hi serà per sanció el davanter Martin Braithwaite. En tot cas, l'Espanyol ha de mirar de sumar com sigui per allunyar-se de la part baixa de la classificació. En els darrers partits, les victòries s'han escapat per errors dels jugadors blanc i blaus i això és un aspecte que el tècnic Diego Martínez vol millorar.
Creo que cualquier rival que se haya enfrentado al Espanyol en los últimos 8 partidos, creo que nosotros hemos estado muy, muy cerca de la victoria, hemos sido muy competitivos y es cierto que entre todos tenemos que conseguir limitar situaciones anómalas, evidentemente, pero sobre todo matizar ciertos errores y ser más contundentes en ataque, ¿no?
El partit de l'Espanyol serà 6:45 el diumenge en directe per Movistar Liga de Movistar La Liga.
Encara en futbol, els jugadors del Barça, Ansu Fati, Gavi i Pedri tornen a situar-se un any més en la llista de favorits per fer-se amb el títol Golden Boy, que reconeix el millor futbolista professional menor de 21 anys.
Pedri, de fet, en va ser el guanyador la temporada passada de la Lliga Espanyola. També hi ha el jugador del Madrid, Camavinga, i Nico del València, tot i que forma part jugador del Barça, perquè està cedit. També apareixen en aquesta llista. El trofeu es lliurarà el dia 7 de novembre. I també sobre premis individuals al futbol. Dilluns s'entreguen les pilotes d'or masculina i femenina. La jugadora del Barça, Alexia Putellas, té molts números de repartir guardó i estarà present a la gala d'entrega, juntament amb 4 blaugranes més, que són Aitana Bonmatí, Fridolina Rolfo, Xoala i Lucy Brons, que també estan nominades. Pel que fa a la pilota d'or masculina, el gran favorit és Karim Benzema, i de la plantilla blaugrana hi assistiran en aquesta gala Robert Lewandowski, que rebrà el trofeu Müller com a màxim golejador de l'any passat, i també Gavi, que està nominat al trofeu Copa.
En bàsquet, després de la jornada europea intersetmanal, aquest cap de setmana torna a la Lliga i ho fa amb el derbi català entre Manresa i Barça.
Els dos equips es trobaran demà a 8:45 del vespre a la capital del Bages. El Barça ja arriba amb la moral alta després d'haver guanyat el clàssic contra el Real Madrid d'Eurolliga jugat aquesta passada nit. Pel que fa als manresans, aquests també hi arriben en bona forma, ben guanyat dimecres al seu partit de Champions. Per a la plantilla manresana és una motivació extra jugar contra el Barça, ho ha dit el jugador Branco Badío aquest migdia en roda de premsa.
Es una motivación para todo el grupo, porque jugar contra Barcelona o contra un equipo grande es una motivación para ir y competir y enfrentarlos. Vamos a salir a competir con todo y jugar lo mejor posible que podamos.
Pel que fa a la resta d'equips catalans que juguen la màxima divisió espanyola, la penya jugarà diumenge a 8:15 a la pista del Real Madrid i el bàsquet Girona ho farà abans a 12:15 del migdia contra l'Unicaja de Màlaga.
En futbol sala, el Barça buscarà aquesta nit consolidar el liderat de primera divisió.
Els blaugranes s'enfronten aquest vespre al Rivera Navarra amb la novetat del jugador Pito, que torna a l'equip després d'una lesió. En canvi, el tècnic ha donat descans als internacionals brasilers Diego i Ferrau. De fet, el Barça només ha pogut fer un entrenament per l'apretat calendari de seleccions. N'ha parlat durant la prèvia el jugador Adolfo.
Hay que cambiar el chip rápidamente porque cada uno venimos de trabajar de diferente forma con sus selecciones y ahora tenemos que cambiar el chip porque ahora es la liga y eso es lo que es un poco más difícil a nivel físico también, pero sobre todo el nivel mental. Tenemos que saber que mañana va a ser otro partido muy difícil porque la liga cada año está muy igualada y bueno, Aspil viene de hacer muy buenos partidos.
El Barça és l'únic equip que ha guanyat tots els partits disputats fins ara a la Lliga i una victòria avui el situaria en 12 punts al capdamunt de la classificació. El partit començarà a 8:45 i es podrà seguir en directe per Barça TV i Esport 3. De la seva banda, l'altre equip català de la competició, l'Indústria Santa Coloma, jugarà contra el Betis demà dissabte a les 3 de la tarda. L'equip colomenc ha fet l'últim entrenament aquest matí a la pista dels andalusos.
En motor, el francès Jonathan Zarco ha estat el pilot més ràpid en les dues sessions d'entrenaments lliures del Gran Premi d'Austràlia de MotoGP, que s'ha disputat aquesta matinada.
Darrere seu s'han situat l'actual campió del món i líder del Mundial, Fabio Quartararo, que ha agafat forces aquest cap de setmana amb la quarta plaça a la taula de temps a poc més d'una dècima i l'espanyol Maverick Viñales a priori a 270 mil·lèsimes. D'altra banda, en Moto3, l'espanyol Izan Guevara, que pot ser campió aquest cap de setmana, ha guanyat la primera batalla a l'italià Denis Foggia, ja que hi ha quedat quart en un divendres dominat pel japonès Ayumi Sasaki. Per últim, a la categoria de Moto2, el millor crono de divendres ha sigut pel britànic Jake Dixon.
I acabem amb tenis perquè la catalana catalana Paula Badosa ha debutat amb victòria al Torrents de San Diego.
Badosa s'ha plantat als quarts de final per la via ràpida en superar la nord-americana Xiricot 2-16-0, 6-0 i 6-3. D'aquesta manera, Badosa, quarta tenista del món, ha trencat la mala ratxa dels darrers tornejos en què quedava eliminada en el primer partit. La pròxima rival de Badosa serà la també nord-americana Danielle Collins, actual número 19 del món, que ha superat en segona ronda la francesa Caroline Garcia. El partit es jugarà a les 4 d'aquesta propera matinada.
Gràcies, Xavi. Plana cultural. Com hem explicat al principi, avui descobrirem dues propostes culturals que ajuden a passar millor dintre del que es pot als tractaments i estades hospitalàries. Olma Giró, bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Diana.
En primer lloc, trobem el festival Filmets. L'Hospital de Badalona i el Centre del Carme es converteixen per segona vegada en la seu d'aquest festival.
Els centres acolliran 5 sessions de projecció de curtmetratges adreçades tant a professionals com a pacients i també a familiars. Les dues entitats defensen que la cultura suposa un benefici directe per a la salut i que gràcies a aquesta col·laboració es pot avançar cap a experiències d'hospitalització molt més positives.
D'altra banda, Tortosa, a l'Hospital de Jesús, els pacients que se sotmeten diàriament a diàlisi poden fer més suportables aquestes sessions amb concerts de música en directe.
El projecte es diu Arget Corpus i ja fa temps que funcionen les unitats oncològiques de Tarragona i de Reus. Ara, però, per primera vegada s'estén a les persones que durant 3 o 4 cops a la setmana han de passar per l'hemodiàlisi. Aquest dijous, un duet format per un guitarrista i un violoncel·lista els han interpretat diverses peces. L'objectiu d'aquest projecte és aconseguir un ambient més relaxat i optimista entre els pacients per fer front, doncs, a les llargues sessions.
I canviant de tema completament, l'actor de doblatge Masumi Mutsuda, que així pel nom potser no us sona, però és conegut sobretot per ser el Harry Potter català, ha apuntat en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel que el doblatge de la saga el va ajudar molt precisament això, a millorar el català.
Exactament, Diana. Masumi va començar ja de molt, molt petit a fer doblatges. Va debutar com el fill de Forrest Gump i des d'aleshores doncs no ha parat. Des de La Banda del Patio, Star Wars, Billy Elliot, American Horror Story i Harry Potter. Paper, com deies, que el va ajudar molt a millorar el català.
Vaig aprendre molt, vaig practicar molt el català també, perquè jo vinc de família castellanoparlant, i a mesura d'anar doblant en català també vas corregint, vas millorant, els lingüistes et van dient no, això es diu així, es diu aixà, i vas aprenent a pronunciar, no?, també amb l'ajuda del director.
Mutsuda ha arribat a doblar fins a 200 pel·lícules, Diana.
Vai, avui un dels quasi últims dies, crec que parlarem del Festival de Sitges,
ja
que ha
venut
fins aquest dijous més de 70.800 entrades, que es diu ràpid, unes xifres que signifiquen un rècord històric de vendes.
I, de fet, 135.000 espectadors, que també es diu molt ràpid, han passat pel festival des que va començar el passat 6 d'octubre. Com deies, només queden 2 dies perquè s'acabi aquest certamen i ja s'han recaptat més de 728.000 euros. El director del festival ha apuntat que no preveu que el leitmotiv de la 56a edició, que se celebrarà l'any que ve, giri al voltant d'una efemèride d'una pel·lícula que faci anys, com és habitual, sinó que podria estar dedicat a un director o a un personatge en concret. També ha avançat, Àngel Sala, el director, que volen tirar endavant un programa de recuperació de títols oblidats del fantàstic i del terror.
I volent a les noves generacions una mica programar en una qualitat excepcional pel·lícules que fa anys que no tenen cap tipus de difusió del cine, que són molt importants pel cinema fantàstic per entendre els fenòmens com el terror elevat, això que se parla tant.
Per cert, que el director ha expressat que ja s'esperava una molt bona tornada del públic en aquesta edició.
I fora del cinema, abans d'acabar, hem de comentar una notícia que ens ha fet patir a la redacció. Dues activistes contra el canvi climàtic de l'organització Stop Oil han buidat aquest divendres 2 pots de sopa damunt de la versió dels girassols de Vincent Van Gogh de la National Gallery de Londres.
Com deies, ens ha fet patir, però afortunadament el quadre, hem de dir que està protegit amb un vidre. Després, les dues activistes s'han enganxat a la paret de la sala, al museu, però encara no ha fet cap valoració pública d'aquests fets.
I acabem la secció cultural amb una notícia ben curiosa. Una àvia cubana de 95 anys ha estat nominada com a artista revelació als Grammys Llatins.
Con la esperanza de un nuevo día las horas van pasando y yo siempre esperando.
Ángela al Álvarez ha aconseguit la nominació amb un àlbum homònim de 15 cançons que va sortir el 2021.
L'artista cubana, evidentment, doncs, ja no s'esperava treure un disc als 95 anys i encara menys que el seu debut rebria una nominació als Grammy Llatins com a millor nova artista. De fet, Álvarez ha apuntat que se sent com si somiés desperta. També ha detallat que s'ha assabentat de la nominació a través del seu net, en Carlos José Álvarez, que es dedica precisament a la música i és compositor i cineasta i és, de fet, doncs, qui l'ha animada a enregistrar els seus temes. Ángela Álvarez va començar a escriure cançons de ben joveneta l'any 42 a Cuba. La majoria les guardava en un quadern, com és el cas d'Un nuevo amanecer, la cançó que estàvem escoltant, i han hagut de passar doncs, més de 80 anys perquè el seu net els hi tragués la pols i es posessin a enregistrar junts aquest àlbum homònim. Per cert, que la gala dels Grammy Llatins, ja que estem, serà el proper 22 de novembre a Las Vegas.
Estarem atents. Gràcies, Olma. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I ja ho sabeu que els divendres són sinònims sempre de nova música i qui tenim per explicar-nos-ho tot és la Mercè Mondelo. Mercè, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Avui comencem fortíssimes, eh?
Buh!
Costa de creure, però és cert, tenim novetats musicals de Queen.
Un tema inèdit on hi escoltem la veu de Freddie Mercury en uns nous versos que s'anomena Face It Alone. When something so deep and so far and wide falls down beside you, cries can be heard so loud and clear. Your life is your own, you're in charge of yourself, master of your own. Una cançó que fa molta il·lusió perquè...
Molta il·lusió. Jo no l'havia escoltat encara, eh? He de dir.
Què,
és veritat
què?
Que ha sonat al matí que tal, però no l'havia escoltat encara bé. Bé, és com molt fort, no?
Té aquesta potència de Freddie Mercury.
Algun nou de Freddie Mercury en ple 2022.
Totalment. Què ha passat? El tema està en que s'ha trobat entre les gravacions que la banda va fer l'any 1988 per l'àlbum The Miracle i que s'hi havia d'incloure precisament en aquest àlbum, però que es va quedar guardada en un calaix i que ara, gairebé 32 anys després de la mort del cantant, doncs dos dels integrants de la banda, Roger Taylor i Brian May, han destapat a la BBC Radio i han explicat que en un principi es pensaven que no la podrien rescatar perquè, primer, no la tenien del tot present i també que hi havia diverses gravacions separades. O sigui, no estava unificada, sinó que hi havia tot de peces, però que, gràcies a un equip d'enginyers, han pogut ajuntar-les totes i aquest és el puzzle que n'ha sortit, aquest Face It Alone, un tema que, per ser el cantant, va fer dos anys després de que li diagnostiquessin la sida i que s'enfronta de cara a la mort, perquè la cançó diu la teva vida és cosa teva, estàs al càrrec de tu mateix, amo de casa teva, al final li has de fer front a soles.
Déu-n'hi-do, intensa, eh? I no deixem de mirar enrere tampoc, perquè les novetats musicals d'avui també recorden Leonard Cohen, que va morir ara fa 6 anys.
Tot just avui surt a la llum un nou disc en homenatge al cantautor. Es diu Here It Is, a Tribute to Leonard Cohen, un àlbum on diversos artistes interpreten algunes de les seves cançons més mítiques, volíem dir com Aleluia. Sumem una versió més a aquest Aleluia, que és potser una de les cançons que més s'han interpretat al llarg de la història, i aquí l'escoltem de la veu de la canadenca Sarah McLachlan, que reinterpreta aquesta cançó tan famosa de Cohen.
Sona molt nadalenca, també, ja.
Sí, i sona
a
dia plujós.
Sí, dia plujós, fresqueta, manteta...
Sí. Una altra
bonica.
Una altra bonica també és la de Suzanne, que en aquest cas escoltem en la veu del cantant de jazz Gregory Porter. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain
Only drowning men could see him. He said, all men will be sailors, then until the sea shall free them. But he himself was broken.
I encara un tostet més d'aquest homenatge a Leonard Cohen, sí, perquè James Taylor versiona Coming Back to You. And they called me on that too. I lived alone, but I was only coming back to you. Són molt boniques, les versions, però és veritat que estàvem anant ja, no?, aquest divendres. Que hem
sí,
de...
estàvem anant de capa caiguda.
Ara fem
i...
canvi total de registre.
Ai, ai, ai.
Perquè també tenim avui notícies de dues de les més grans bandes del rock espanyol.
Atenció, perquè un dels mítics, mitiquíssims, Mago de Oz, publica un tema inèdit.
Ara et diré una cosa, que si em sentés la gent de Mago de Oz s'estirarien els cabells, però a mi al principi m'ha sonat una mica Melendi, eh?
Diana, la veu? Diana. A veure, al final...
Una mica, saps aquestes baladetes del Melendi, així, una mica...
Sí, és que, clar, una és una balada, sí, de Mago de Oz. No és una tralla immensa, sinó que és una balada, de fet...
Jo ja dic que no els agradaria que ho digués, però...
però mira, la veritat, tal com és. El tema està en que aquest senzill és un avançament d'un disc que publicaran Mago de Oz de les seves millors balades, i aquesta és una de nova, una inèdita, que han publicat i que, de fet, van compondre aquest estiu passat. Mm. És una cançó marcadíssima per la pandèmia, perquè parla d'un home que és a punt de morir a causa del Covid-19 i que... anirà recollida en aquest Love and Oz 2, que serà aquesta recopilació de cançons que ens portaran ben aviat.
I a més el Mago de Oz, us hem dit, dues bandes, perquè també torna La Fuga.
Un avançament del que podria ser el seu novè àlbum d'estudi és aquest, que s'anomena Luna. Si las calles hablaran los suelos que pisó, serían historias de pasiones truncadas y de sabor.
Ara, el que estàvem comentant. Primer, m'agrada molt.
És molt guai.
Però jo pensava que La Fuga ja no cantava.
Doncs sí, canten, i de fet, aquest octubre, el dia 21 d'octubre, comencen gira, que els portarà arreu d'Espanya, passaran per València, Saragossa, Burgos, Bilbao... Per Barcelona no passaran.
Ah, doncs clar, ja veus què vols que facin.
Si voleu anar-hi, doncs és tan fàcil com agafar un avi avui en
no?
dia.
Bueno, un avi,
exacte,
sí, sí.
El que sigui.
Depèn de ja, l'economia.
Exacte. El que sí que m'agrada molt a mi, no sé, els que l'escoltaven en la seva època, si pensaran el mateix, però és que sonen, tant ells com Mago de Oz, el que eren, el que ens va captivar, el que ens va fer estimar-los, i això és d'aplaudir, perquè al final... No, el Galdric diu que no, eh? Tu no penses el mateix.
El nostre productor Galdric...
S'han afluixat una mica.
No van tan forts. Bueno, a nosaltres ens agrada. És veritat que jo de La Fuga escoltava bastant les baladetes, per tant...
Bueno, clar, és que mítiques. El que celebrem, Galdric, i aquí segur que estaràs d'acord, és que no fan reggaeton, que això està molt bé, que avui en dia ningú no s'escapa, i aquí està molt bé que segueixin amb el rock de sempre.
I si no, si el Galdric vol fer comentaris, que entri a l'estudi, perquè clar, això de parlar així en senyes no té gaire sentit. Va, ja escolta, per últim, amb novetats, centrem-nos en les novetats musicals d'aquí de Catalunya.
Atenció, amb la nova de Macaco, perquè el barceloní publica nou tema i ho fa molt ben acompanyat.
Aquí avui la secció de la Mercè tothom comenta el que vol, perquè ara el nostre tècnic ha dit que això sembla Nil Moliner. No ho sé, eh? Jo una miqueta potser sí, però...
La conclusió és que tot s'assembla a tot una mica. Doncs aquí no hi ha Nil Moliner, però podria ser-hi perquè hi ha molta gent. Això és A Tu Manera, aquesta nova cançó de Macaco, que també compta amb la veu d'Álvaro Soler, Pedro Capó i Kimani Marley, que ens sonarà per ser el grandíssim fill de Bob Marley.
fill... Sí, vull dir, es nota una miqueta.
Es nota, no?, amb aquest rigui ja. Per cert, que això serà un avançament del nou disc de Macaco que sortirà el 4 de novembre.
I també de Barcelona és el Pau Vallvé,
que publica quart avançament d'aquest nou disc que sortirà ben aviat i es diu T'ho deixa't portar.
Resulta que l'esperança no era l'últim que es perd. Ja fa temps que l'ha perduda, però l'alegria li segueix. Sap que hi arriba el col·lapse, sap que no hi haurà futur, però ha vist que la vida és ara i flota i es deixa endur. I em diu tu, deixa't portar.
Pau Vallvé ens agrada bastant. De fet, aquesta cançó és superoptimista i et diré que està acompanyada d'un videoclip encara més optimista, perquè és preciós i veiem a tot de cares somrients mirant a càmera que encomanen aquest somriure i aquest bon rotllo que ens transporta. Ens agrada molt aquest nou Vallvé optimista.
Sí, una miqueta més contentet.
De fet, el 21 d'octubre el podrem veure com content al complet perquè publica el seu proper àlbum.
Molt content. I de Barcelona anem fins a Vilassar de Mar,
perquè Judy Nederman també té nou senzill.
I no vull que no sentis aquesta cançó, perquè parla de tu, del teu nom. I no vull no poder compartir el que vivim, perquè tu formes part de tot. I és que no puc entendre, suposo que és temps. Només sé que no vull perdre. I és que no puc entendre, suposo que és temps.
I a més, molt bonica aquesta cançó també, però encara tenim una novetat catalana més, eh?
La de l'expianista de Charango, Sergi Carbonell.
Farem com un tresor les nits d'aquest viatge al fons del pit. Guardarem cada cançó, històries que ens expliquen i em fan feliç. Vam voler créixer plegats i ho vàrem fer en el llarg viatge.
Què, aquesta cançó Charango?
Autèntica Charango, perla, eh? Aquesta. Sí, té aquest deix de Charango, d'aquest llarg viatge que van fer també amb el grup. De fet, és una carta d'amor, aquesta cançó, que fa precisament una picada d'ull a la trajectòria de Sergi Carbonell com a pianista de Charango, que està preparant també nou disc que veurem ben aviat.
I novetats musicals, a banda, obrim la mirada, com sempre, també per escoltar què sona a la resta del món. Avui on anem?
Atenció, perquè anem fins al Japó, on una jove de 19 anys ho està patant bastant. Ella és Ado, és una cantant japonesa que va debutar amb un senzill amb només 17 anys, que ja la va portar ràpidament a la primera posició de la llista Billboard al país i que és de les més escoltades, que ara mateix, si parles amb algú del Japó o algú que conegui ara la música d'allà, et dirà que Ado és un dels grans noms.
No sé si m'agrada o no, però també el Japó. Va, i qui posa el punt i final avui a la secció i a la setmana és Antònia Font.
Els mallorquins han exhaurit entrades pel concert que faran demà al Palau Sant Jordi de Barcelona, un concert que ja sabem que és ben especial perquè forma part d'aquesta gira de retorn als escenaris després d'una aturada de 10 anys i on segur que faran sonar cançons com aquesta Alegria del 2002.
L'hem posat la típica, tal. Sí, és la típica, però també és de les més xules, per tant.
I les que tothom se sap, no enganyem a ningú.
No enganyem. Mercè Montero, moltes gràcies.
A
i
vosaltres,
bon cap de setmana.
Que vagi molt bé.
I nosaltres també ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero i us deixem, com sempre, amb la caravana de joventries. Bon cap de setmana.
Estaven i es fars il·luminen ses gotes.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.